Senyor Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, bon dia.
Bon dia, senyor Basté.
Ahir va haver cues una altra vegada, menys que altres dies, però en alguns moments les retencions van ser importants. Han dit que va haver-hi menys gent dels que esperaven que tornessin ahir, probablement perquè va haver-hi molta gent que dilluns treballava, no va fer pont i va tornar diumenge. Pot ser per això?
Sí, durant aquests ponts més llargs, el retorn se sol repartir més en els dies del pont, per entendre'ns. I sí, probablement era perquè el dilluns era laborable, i era laborable i la gent treballava. Però sí, és veritat que s'han reduït notablement les cues en els caps de setmana, en aquesta mobilitat de cap de setmana. Si ens centrem especialment en l'AP7, totes les mesures que hem anat posant aquests darrers dies, aquestes darreres setmanes, aquest darrer mes, hem aconseguit que en l'àmbit de circulació, quan la cua és vinculada a circulació, reduir fins un 70% la longitud i la intensitat d'aquestes cues al nord de la P7 i fins a un 32% al sud de la P7. I també hem pogut detectar punts crítics tant al nord com al sud que cal fer una reflexió més enllà de les mesures que apliquem des de trànsit.
Quan parlem de problemes, bàsicament ens estem centrant a la C-16, a alguna zona de l'AP-7, per posar un exemple, però anem per parts, i mai millor dit, a trams gairebé. L'AP-7 és un punt conflictiu històric, però a la banda, tant a la banda nord, a la Roca, com a la part sud, entre el Vendell i Vilafranca. Per què, encara que hagi millorat respecte a les últimes setmanes, per què es fan cues sempre als mateixos llocs?
Sí, una dada per posar-lo també en context, és el mateix cap de setmana del Pilar del 2020, en el moment punta de màxima retenció de totes les carreteres de Catalunya, es va arribar a 156 quilòmetres de retenció. I vam arribar, en el moment més punta, a 53 quilòmetres de retenció. És a dir, que vam reduir més un 60% el volum de cues. Això no només és mèrit del Servei Català, però sí també les mesures del Servei Català, especialment la informació que s'ha anat donant, permet que les persones es vagin distribuint el retorn i, per tant, que hi hagi més fluïdesa. I el que vostè em demana, la C-16, en aquest cas, és una qüestió de capacitat de la via, és a dir, arribes a Berga amb una autovia on hi ha un flux de vehicles notable i una velocitat de creuer notable, que has d'empalmar, per dir-ho d'alguna forma, amb un túnel del Cadí que et passa per sota la serralada del Cadí i et dona una certa rapidesa, però tens una carretera al mig, que és la C-16, que és la que és. I, per tant, això provoca unes retencions per la pròpia capacitat de la via, que ja són conegudes i que són molt...
Per tant, diguem-ho en pla, és a dir, no passa res, és a dir, no es pot fer res, és a dir, en tot cas se li ha de demanar a la ciutadania que en aquest tram de la C-16 intenti canviar d'horaris, perquè si va a la mateixa hora de sempre es trobarà amb que només hi ha un carril i s'hi trobarà allà coll d'ampolla.
Sí, nosaltres hem d'informar la ciutadania perquè sigui conscient d'en quin moment està aquest coll d'ampolla i quines alternatives llavors ells volen bonament adquirir, no? El que em demanava de la P7...
No, perdoni un moment, de la C-16, per què s'elimina el carril ràpid en aquest tram?
Per què s'elimina el carril ràpid en aquest tram? Nosaltres el que fem és posar els conejats, perquè a vegades els carrils ràpids provoquen un embús al final del carril ràpid, i a vegades és pitjor el remei que la malaltia. És a dir, nosaltres el que intentem fer és que hi hagi un únic carril per donar més fluïdesa i més làmina de trànsit circuli per aquell tros. No hi hagi aquests embuts que després generen més problemes aigües amunt.
Val, la P7, deia.
Sí, la P7... Nosaltres aquí els caps de setmana hem aconseguit, amb les mesures que hem aplicat, restriccions de vehicles pesants, els carrils addicionals, això és molt important, la informació a la ciutadania i avisos de velocitat quan s'acosten al peatge. Per cert, deixi'm dir una cosa, continuem tenint un obstacle i una nosa al mig de la P7, i el que demanem des del Servei Català de Trànsit i des del Govern de Catalunya és que ens treguin aquesta nosa, que ens fa anar bastant malament. De fet, les cues d'ahir són provocades pel peatge de la Roca.
Estem parlant de les casetes, que encara no estan retirades,
sí.
I clar, deu trucar cada 2x3 al Ministeri de Torn, I han dit alguna cosa? Els han dit alguna cosa o no?
Sí, ens reunim cada setmana, tots els operadors i els propietaris de les vies, els operadors, que són les concessionades que en aquests moments gestionen per part dels propietaris les vies, nosaltres i altres departaments de la Generalitat, ens reunim cada setmana per parlar dels diferents temes que ens trobem. El tema de la retirada dels peatges, de les estructures, això ja s'ha, sembla ser, agilitzat la contractació i podria començar al novembre. Yeah. Però, esclar, fins al novembre tenim aquestes noses al mig de la carretera.
Però la nosa no és només patrimoni del Ministeri de Transport, també és patrimoni de la Generalitat de Catalunya, algunes d'elles, no?
A la C32, però allà ja s'han començat les obres. En les de l'AP7 encara no s'han licitat aquestes obres, no estan en tràmit de licitació. Tornant al que em preguntava vostè d'aquests punts crítics de l'AP7, el fet de que hi hagi aquest volum de trànsit ens ha fet veure que hi ha uns punts on s'acumulen unes bosses de trànsit molt considerables, o que en tot cas són considerables, al nord d'Hostalric, per entendre'ns, des d'Hostalric fins a Maçanet, allà, i des de Sansón i cap amunt se'ns acumula a vegades força trànsit. I al sud, encara és més destacable, el que és des del Vendrell fins a Vilafranca, allà hi ha un trasbàs molt clar i molt considerable del trànsit que anava per la Nacional 340, que passa a l'AP7, i llavors s'ajunta l'AP2, que ve de Lleida, a l'alçada de més amunt del Vendrell. La qual cosa fa que tinguem una bossa de trànsit per sota Vilafranca que també hem d'estudiar. Què hem fet per... quines solucions hem proposat al Ministeri? Nosaltres posem carrils addicionals de Vilafranca fins a Martorell i de Sant Celoni fins al peatge de la Roca. Aquests carrils addicionals es poden empalmar amb portes diferents. Llavors, el que nosaltres estem mirant amb el Ministeri és, en el tros de Sant Celoni, o bé trobar una porta per posar aquest carril addicional més amunt, o bé també trobar una porta més avall a l'alçada de Llinars perquè puguem posar aquest carril addicional. I a la banda sud també estem buscant una zona, i ja les tenim localitzades, i estem d'acord amb el Ministeri per començar doncs, a posar aquesta porta, a la zona entre el Vendrell i Vilafranca posar-hi una nova porta perquè allà ja pugui començar el carril addicional.
Va, perfecte. I acabo, que estàvem parlant, hem fet un debat sobre entrades i sortides de Barcelona i les rondes, i dèiem, aquí hi ha hagut molts problemes, que és, un, evidentment, l'aixecament de peatges, que això fa que hi ha molta gent que digui, escolti'm, amb el que trigo un nen Rodalies a Barcelona, prefereixo fer més embussos i que trigaré menys que venir en tren, una. Segona, que ens pensaven que el teletreball aniria allò que dèiem, allò tampoc periodístic de tertulià, que és, hauria vingut per quedar-se. Doncs no, la gent teletreballa menys del que podíem esperar. I després també que hi ha unes entrades i sortides a la ciutat de Barcelona que ara queden més restringides per les obres que s'han fet per facilitar el transport públic rodat i per treure el vehicle de la ciutat. Tot això ha creat la tempesta perfecta?
Hi ha un element més, jo diria sí, però hi ha un element més, que és que el transport públic no ha recuperat el nivell que tenia abans de la pandèmia. Estem encara, segons les dades dels operadors de mobilitat, un 25% per sota del que el transport públic transportava en quant a viatges abans de la pandèmia. Per tant, com molt bé diu, és una solució global de mobilitat. Aquí els operadors diversos de mobilitat, i quan dic operadors no vol dir els que operen amb els vehicles, sinó també els responsables de mobilitat, hauríem, ens incloem també, de posar sobre la taula tot un seguit, un sumatori de solucions per millorar aquesta mobilitat en unes hores molt determinades, perquè si no, la gestió del trànsit és molt dificultosa. El que podem fer nosaltres en aquells moments és informar del que està passant. Sí. I el que em diu dels carrils addicionals per al transport públic rodat, ull amb el transport públic rodat, és de carretera, és un dels transports que va créixer més, i que per tant estàvem a l'entorn dels 18 milions de viatges en aquestes xarxes express de Catalunya, d'autobusos. Per tant, l'hem de cuidar, aquest transport. I, per exemple, una bona idea seria fer el carril de la B23, el carril per transport públic de carretera, a la B23, que puguin entrar amb facilitat a Barcelona. Aquest carril no seria restringir els altres, sinó afegir els altres carrils.
Mm. Molt bé. Per cert, tenim molts morts novament. On els hem de... perquè ens entenguem, és a dir, a les autopistes heu notat un repunt d'accidents, per exemple?
Una mort sempre és una notícia tràgica, i, una, i és, per tant és una notícia tràgica per tot l'entorn també. Per tant, una mort sola ja és preocupant. Però el que li he de dir és, en termes generals, en números generals, vam tenir una primavera molt dolenta, un repunt al maig i al juny amb 18% més de víctimes mortals i al juny un 33% més de víctimes mortals, però juliol, agost, setembre i octubre hi ha una baixada del 33% de mitjana de les víctimes mortals. Per tant, s'han anat reprenent els hàbits en la conducció i tota aquesta responsabilitat compartida a la via i a les vies interurbanes, i creiem que estem en un bon camí per reconduir tota aquesta accidentalitat que ens preocupava a la primavera. I en quant a les autopistes són vies més segures. Si agafem, si em permet l'expressió, aquestes parelles de vall de les autopistes alliberades de peatge amb les nacionals que abans competien, en general hi ha hagut un repartiment de l'accidentalitat al 50% entre la Nacional 2, per exemple, i l'AP7 al nord, o la Nacional 340 i l'AP7 al sud, 50-50 d'accidentalitat, quan abans estàvem a 75 a les vies estàndard i 25 a les autopistes, però les víctimes mortals del 2019 fins al 2021, si comparem amb el 2021, han baixat en global. 37 persones mortes al que seria la parella nacional 2 AP7 Nord el 2019, a 25 persones mortes el 2021, i al sud 30 persones mortes el 2019, 13 el 2021. És a dir, el tema de l'accidentalitat i en tot cas de les víctimes ferits greus o víctimes mortals s'ha d'agafar amb més perspectiva. No obstant això, encara tenim molt camí per córrer.
És molt amic el director del Servei Català de Trànsit. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per les seves explicacions. Bon dia.
Gràcies a vostè.